Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. La Unió Europea centra avui totes les mirades a les eleccions del Regne Unit. Les enquestes otorguen la majoria absoluta al Partit Conservador de Boris Johnson. I si això es fa realitat, el Brexit es farà efectiu el proper 31 de gener. Quines conseqüències pot tenir això pel Regne Unit i per nosaltres també, per la Unió Europea? Què passaria si Johnson no guanya amb claredat? I quin seria l'escenari si guanyen els laboristes? Avui volem analitzar els diferents escenaris econòmics que pot generar aquesta situació amb Santiago Niño Becerra, que és catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic Sarrià, Universitat Ramon Llull. Autor també del Crash Tercera Fase. Professor Niño Becerra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. I ara, ja, aquí, com que ho fem tot al revés, ja vaig a canviar el guió de la conversa, perquè a micròfon tancat li estava fent unes preguntes que crec que podem elevar a públiques, i li deia al senyor Niño Becerra: professor, com pot ser que una cosa que des d'altres llocs on no és el Regne Unit, com és el Brexit, es vegi tan delicada, i en canvi, si finalment les enquestes es fan bones i acaba guanyant Boris Johnson, aquest procés tirarà endavant, i per tant, al Regne Unit hi ha molta gent convençuda sobre el Brexit. Per què hi ha tanta gent convençuda sobre el Brexit?
A veure, jo penso que per entendre totalment què ha passat, què està passant amb el Brexit, s'ha de conèixer anglesos, s'ha de conèixer britànics, s'ha de conèixer la caracterologia d'aquest poble, no? Aquest poble és molt individualista, molt, hiperindividualista. Per ells, per als anglesos, per als britànics, el seu entorn és el fonamental. Jo, és a dir, només explicaré una anècdota, real, històrica. Les guerres napoleòniques, que van tenir lloc a Europa entre 1792 i 1815, van haver 7 guerres, a Anglaterra va ser l'única potència que hi va intervenir en les 7 guerres. Les altres potències intervenien en unes sí i en altres no, per exemple Prússia, etc. Bé, una vegada Napoleó va ser derrotat, Anglaterra es va desentendre d'Europa pràcticament durant un segle, i Disraeli, llavors el primer ministre, va dir una frase que és brutal, va dir: Anglaterra és una potència asiàtica. O sigui, es va centrar a la Índia, a Birmània, etc, i es va oblidar d'Europa, perquè a Europa ja no li interessava en aquell moment. Bé, quan es va fundar la Comunitat Econòmica Europea, el Regne Unit només li va interessar dues coses, que és la llibertat en el comerç de béns, el comerç exterior, i la llibertat de trànsit de capitals. Lo de més, tot lo de més, és a dir,
el sentiment europeista...
No, això no li interessava per res. Llavors, per altra banda, recordem que el Regne Unit no té Constitució, és dels poquíssims països que no té Constitució, o a l'únic país que no té Constitució, és a dir, això de que perquè és molt flexible el sistema jurídic, etc, això que des de Brussel·les li diguin què ha de fer, o des de Frankfurt que li diguin què ha de fer, vull dir, és que no li interessa. Llavors, és veritat que en la publicitat que es va fer davant del referèndum es van dir coses que no eren certes, és veritat, tant per una banda com per una altra. Però bueno, és que jo penso que el que més valor va tenir va ser despenjar-se d'una administració que estava marcant realment el que estava marcant al Regne Unit, que és el que tenia de fer. Jo, sota el meu punt de vista, i aquest és el meu parer, el Brexit és un invent. Bueno, és un invent i un assaig. És un invent perquè Anglaterra es pugui independitzar del Regne Unit.
Ah, sí?
Sí, jo ho veig així. És a dir, jo tal i com ho veig, les eleccions les guanyarà Boris Johnson, sí. Hi haurà Brexit, Escòcia farà un altre referèndum que sortirà la independència. Escòcia, jo suposo que demanarà la intervenció o la unió amb Europa. Irlanda del Nord, jo crec que per Anglaterra ha perdut, després del Brexit, tot l'interès. Ja s'està parlant a la República d'Irlanda, en la unió amb Irlanda del Nord. I quedarà Gales, sí, però Gales, la veritat és que avui dia el pes econòmic que té Gales és pràcticament nul. Llavors quedarà Anglaterra com a context econòmic, que podrà fer coses que ja no pot fer. Per exemple, negociar acords bilaterals amb altres països, etc.
Llavors, si vostè creu que aquest és el pla a llarg termini.
No, aquest és el pla a mig termini.
A mig termini.
Sí, i això jo penso que funcionarà. I llavors, s'entraran en la dinàmica de que altres zones d'Europa també aniran per la mateixa banda.
Com Catalunya.
Com Catalunya, com Flandes, com tot el nord d'Itàlia, com Baden-Württemberg, Baviera...
Una unió de regions.
Exactament. És a dir, la famosa idea del Charles de Gaulle, del president francès, de l'Europa de les pàtries, jo penso que és això, i que després es va convertir en l'Europa de les dues velocitats, de començaments dels 90, ara és això, l'Europa de les regions. És a dir, les regions que sí i les regions que no. I llavors, les regions que sí, amb una llibertat d'acció molt més important, amb un pla econòmic concertat, etcètera, de reducció del dèficit, i els altres, amb una sèrie de competències que tenen ara, doncs, evidentment, no els podran mantenir.
Vostè comentava l'altre dia a Twitter que a la campanya d'aquestes eleccions britàniques s'ha parlat molt de serveis públics, d'augment de la despesa, de pujades i baixades d'impostos, és a dir, s'ha parlat del que sempre acaba interessant, de calés.
Exacte.
I de res més.
I a les eleccions que van tenir a Espanya, a la campanya, d'això es va parlar d'algú?
No. De Catalunya es parlava, com sempre.
És a dir, a veure, al final el que marca el tempo, el timing, el programa, etc, és la part econòmica. Ni més ni menys. I a partir d'aquí jo penso que a partir d'ara i això influirà moltíssim al Brexit, anirà més tot el tema econòmic, anirà més.
Ja, però a veure, segons l'Institut d'Estudis Fiscals, que des de que es va fer el referèndum del Brexit el juny del 2016 ha estat estudiant aquesta història, el creixement econòmic s'ha estancat al Regne Unit. El PIB britànic ha caigut en aquests 3 anys entre el 2,5 i el 3%, amb una pèrdua de 65.000 i 78.000 milions d'euros. El panorama no sembla molt engrescador.
Clar, és que aquest és el PIB britànic. Uh-huh. Jo no tinc dades, no sé si vostès tenen dades, del PIB anglès.
No.
El PIB d'Anglaterra.
Ara no hi sabria dir. No,
jo tampoc. Però aquestes dades desglossades jo penso que seria important tenir-les. Perquè és que...
Què vol dir que el PIB anglès es comporta diferent?
Totalment.
Amb pujades?
No ho sé, però des de luego jo crec que perquè jo he llegit, etcètera, que ha hagut una millora. En quan... Anant una mica enrere, quan es va fer el referèndum famós d'independència d'Escòcia, jo vaig estar parlant amb un anglès i em deia ojalà se'n vagin.
Ojalà se'n vagin.
Sí, sí, perquè a Escòcia li costa a Anglaterra 17.000 milions de lliures a l'any. Llavors, ojalà se'n vagin. Al final, és el que vostè deia abans, són els diners, ni més ni menys.
Però a curt termini no hi ha conseqüències econòmiques importants per Anglaterra en el cas de Brexit?
Home, hi haurà una readaptació, evidentment, hi haurà una adaptació, però jo penso que, tenint en compte que ara bueno, ja hem entrat en la tercera fase de la crisi, vull dir, és que aquest estancament es manifestarà tot arreu, no només a...
Però això no pot ser una col·lisió molt perillosa, la tercera fase de la crisi i un canvi dins d'Europa tan important com el Brexit?
No, és que jo el que penso és que dins d'aquesta tercera fase és quan es posarà el manifest i es portarà a terme l'Europa de les regions.
És per necessitat, perquè no hi haurà altre remei.
Serà una de les conseqüències. Jo quan vaig dir, i ho vaig dir, i ho reconec, jo vaig dir el 2018 que abans del 31 de desembre Catalunya, si no independent, podria tenir moltíssima autonomia financera i fiscal. Jo em basava en el tema econòmic. És a dir, hi havia uns protocols que es tenien de complir per part dels membres de la Unió Europea en quant a dèficit. Catalunya, Euskadi poden, Madrid ara per ara també, pot assolir aquest compromís de dèficit. Extremadura no pot. És a dir, és que és tan fàcil com això. I això donaria peu a que des de Brussel·les els diferents governs, no només l'espanyol, sinó els diferents governs, els hi proposessin donar més autonomia financera, fiscal, etc, a aquestes regions. Bueno, jo això no va ser així, ja ho sabem. Jo penso que una de les raons per les quals no va ser així és, evidentment, aquesta tercera fase de la crisi.
Però l'Europa d'aquesta de les regions, amb una hipotètica Catalunya independent, ara s'atreviria a posar-hi data?
A veure, independent... És que, a veure... independent vol dir estat català, república catalana, totalment amb passaport propi...
Això és el que es demana. Això és el que es demana.
Això no ho sé. Però, un estatut com el de Guernica, amb competències en temes de ports, aeroports, seguretat social... Jo això sí, ho
vol dir que ho deixaran fer, això, sí. L'estat
bueno, espanyol? A veure, no és que l'estat ho deixi fer, és que això vindrà imposat. Ah. Jo és el que veig.
Perquè la seva teoria és que no hi haurà més remei.
Exacte. En Itàlia passa el mateix. A Itàlia el nord és una història i el sud és una altra. A Bèlgica, Flandes va per una banda i Valònia va per una altra.
Ara, no sé què dir-li, perquè avui, que repassàvem l'actualitat abans de posar-nos-hi, hi havia una notícia que deia que el PSOE oferia una reforma de l'Estatut a Catalunya. És a dir, que l'oferta que venia de les negociacions entre el PSOE i Esquerra Republicana, una de les moltes coses que es diu, és a dir, aquella famosa taula de negociació, una de les coses que s'oferia era una reforma de l'Estatut.
Engrescador.
Vull dir que de reformar l'Estatut tenir ports, aeroports amb entitat pròpia, vaja, hi ha una distància.
Però, escolti, però al final això dels anglesos, ells van fer un referèndum i van decidir marxar. Quin? Doncs perquè no es respecta això.
Bueno, respecte, sí que respecte.
Escolti, portem quants governs, hi havia aquella senyora, bueno, la Teresa aquella.
La Teresa May. Bueno, perquè, evidentment...
Doncs, a veure, si la gent diu, volem marxar, doncs adiós, i s'ha acabat.
Sí, però és que ells volen marxar d'una determinada manera. És a dir, clar, ells el que no volen, i a Europa tampoc li interessa, és marxar i trencar les relacions. És a dir, marxar sí, però evidentment amb un comerç enllestit, amb unes regles comercials enllestides i que funcioni.
A qui anava jo? En qualsevol cas, si hi ha Brexit, perquè aquí estem donant per fetes moltes coses, que guanya Boris Johnson, Boris Johnson és l'home del Brexit, i que això tira endavant. Si hi ha Brexit el 31 de gener, els canvis no es notaran de seguida. Si el Regne Unit surt de la Unió Europea el 31 de gener, excepte els eurodiputats britànics, que abandonaran els seus escons al Parlament Europeu, tot quedarà igual. L'acord de sortida preveu que fins al 31 de desembre del 2020 hi haurà lliure de circulació de persones, béns, serveis i capitals. La pregunta, vostè creu que en aquest any de marge tenen temps suficient per negociar un acord comercial?
I tant. Un acord comercial. A veure, però si aquest tipus de negociacions, quan es reuneixen en una taula...
Brussel·les ha dit que no, eh?
Bueno, vale.
Brussel·les, la nota que tinc aquí, ha advertido que es prácticamente imposible negociar un acuerdo comercial en un plazo tan corto.
Vale. És a dir, quan surt al diari que hi ha una negociació i que es reuneixen en una taula a negociar, és a dir, jo no sé, segur que parlen del partit de futbol. És a dir, perquè la negociació...
Què diu?
Ara està desmuntant totes les reunions, eh?
Perquè les negociacions les fan els equips que hi ha a darrere, que són equips d'ultratècnics, ultraexperts en temes concretíssims, que són els que fan tots els esborranys que després altres experts poleixen i encaixen, i llavors aquells senyors de la taula pues, signen.
Com la cimera del clima, que venen els presidents els primers dies i llavors no se'ls torna a veure fins al final. Bueno, en realitat ells no fan res.
Això de la cimera del clima, ara que surt el tema aquest, a mi hi ha una cosa que m'estranya, és a dir, m'estranya moltíssim. És a dir, ara la paraula de moda, el concepte de moda, és la descarbonització. Això és la... el referent, no? Descarbonització. S'han fet estudis, la descarbonització portarà no sé quants punts de PIB, d'increment, incrementarà l'ocupació en no sé quants centenars de milers de llocs de treball, evidentment això significarà una millora per la salut humana, això significarà també una millora per el medi ambient. Bueno, a veure, jo hi ha una cosa que no entenc. La primera cimera del clima es va fer l'any 73, si no recordo malament. És a dir, que ja amb aquella cimera es va plantejar que hi havia problemes mediambientals. A l'informe del Club de Roma, els límits del creixement, és de l'any 75 o 74. Parlaven d'això. Si tan boníssima és la descarbonització, per què no s'ha començat abans?
Bueno, com moltes altres coses, també, que no han interessat que comencessin, m'imagino. Bueno,
clar, és que a mi això no m'encaixa. O sigui, ja no dic començar fa 40 anys, bueno, 40 anys, doncs no, però començar fa 10 anys, ja no diguem 10 anys. És a dir, en lloc de dir... És a dir, perquè, clar, si se sap que la descarbonització és tan boníssima ara, bueno, a veure, això es sabia fa 10 anys.
I
per què no s'ha començat tot això
per
fa 10 anys?
Per mi que se les inventen, aquestes paraules, i no saben ni el que volen dir.
Però no sé, però és la paraula de moda, Descarbonització.
Parlant de paraula de moda, la persona de moda i més persona de l'any és Greta Thunberg.
Bueno, això té una certa lògica. Jo veig molt lògica, això. És a dir, això m'ho comentava un psicòleg fa uns dies. Deia, diu, aquesta noia, què et sembla? Primer que és una noia, o sigui, ni és una nena, ni és una adulta. Té 16 anys. Diu, què et sembla?
Un adolescent.
Sí, una adulta. Sí, un adolescent. Diu, què et sembla? Diu, normal. Diu, exacte, és normal. Diu, ni és guapíssima, ni és lletja, és normal. És
bueno, dir, però què té a veure això ara?
No, sí, ara.
Ah, val,
ara. I, per altra banda, diu, les coses que diu, les diu d'una forma planera, totalment planera. Diu, i que arriben al cor. És a dir, està parlant amb la emotivitat a la mà. Les frases que diu són frases, vull dir, que tenen molt... Diu, tu t'imagines, em deia aquest senyor, diu, tu t'imagines que tot això, amb el mateix missatge, ho digués un Premi Nobel? Diu, no se l'escoltaria ningú. És a dir, què hi ha darrere de tot això? Ni idea, Però és que té raó. És a dir, el que diu aquesta noia, és a dir, no està utilitzant equacions, està, ni, que, bueno, no sé, jo no he llegit...
Però ha fet planers alguns estudis científics que segurament, bueno, segons està. Quins els hagués explicat, no, ni els hi hauríem entès.
Vull dir, és i torno a dir, ha tocat molt la fibra emotiva, que això és molt important.
Ens n'hem anat molt,
Sí.
Hem anat a parar, què vol dir?
No, una pregunta, podem tornar a l'Anglaterra?
Sí, tornem a Anglaterra. Sí.
No, perquè, esclar, a mi fa gràcia dir coses de comerç. Si estem comerciant amb la Xina, si Anglaterra se'n va, es pot comerciar igual amb Anglaterra, no?
Sí, el que passa és que...
I qui diu la Xina diu qualsevol altre país del món, és a dir, sí, que no és de la Unió Europea.
Sí, comerciar es pot comerciar amb qui es vulgui.
Doncs ja està.
No, sí, però esperi. I les regles seran les regles de l'Organització Mundial de Comerç.
Doncs ja està.
No, sí, esperi. El que passa és que les regles que té la Unió Europea per als membres de la Unió Europea són molt més positives per a cada membre.
Però si tu vols marxar de la colla, doncs marxes de la colla i te'n vas amb els altres.
Amb qui altres?
Amb la Xina, amb l'Argentina, no, amb qui sigui.
Per això deia això, que ara podrà signar acords bilaterals.
No, conforme, doncs sí, ho facin.
Sí, però clar, ja ho faran. El que passa és que ells també volen tenir acords amb Alemanya, amb Itàlia, amb França, etc. I això és el que és més complicat. I això és el que s'ha de negociar. I això és el que s'està tractant. I això ha portat al canvi que marxés la senyora Teresa May, perquè el projecte que ell va presentar no li van acceptar, i per altra banda l'oposició postal, i parlant del Partit Laborista. El Partit Laborista té un problema perquè els conservadors, més o menys, és a dir, parlo dels polítics, és a dir, més o menys tots són pro-Brexit. En el laborisme no, En el laborisme hi ha divisió, En el laborisme hi ha un sector del laborisme que és pro-Brexit, per exemple, el Jeremy Corbyn és pro-Brexit, i altre no ho és. Amb la qual cosa, és a dir, si guanya amb majoria absoluta, el senyor Boris Johnson, cap problema. Però si guanya el Partit Laborista, cuidao, cuidado, perquè aquí, és a dir, llavors aquestes diferències que hi ha dins del Partit Laborista sortiran a la llum.
O si no guanya amb claredat.
o si no guanyen claredat, exacte. Amb la qual aquí podem tenir un altre problema.
Molt.
No, és que és complexa.
Bueno, ho sabrem aviat. Sabeu que els anglesos, per allò de la puntualitat, tarden una miqueta més a recomptar vots que no pas aquí. Demà tindrem el resultat d'aquestes eleccions.
Fins demà. Sí, jo el que no sé si vostès, que són periodistes i tal, per què al Regne Unit sempre les eleccions es fan en dijous?
Què sé jo?
Jo no ho sé, això.
No sabria dir-li.
És curiós.
Ho preguntarem. Sí. Preguntarem.
Perquè és el dia del mig. Del mig de la setmana.
No sé. Bueno, en fi, era
eleccions en dijous. Per què eleccions en dijous sempre al Regne Unit? Això ho preguntarem.
Bueno, no sé.
Preguntem. Tanquem aquesta carpeta. Anem a una. Jo crec que això ja ens toca, però anem a una que ens toca més encara. El govern de la Generalitat proposa, atenció, fixar a Catalunya un salari mínim de 1.239 euros mensuals. 1.239. Com? Es tracta d'un increment del 37,7% respecte a l'import actual i en cas de tirar endavant afectaria un 31% dels catalans. El conseller d'Economia, Pere Aragonès, assegura que a la llarga tothom en sortirà molt beneficiat.
L'objectiu és augmentar el poder adquisitiu dels assalariats de la classe treballadora de Catalunya, que és qui ha patit més les conseqüències d'una crisi. Volem un país competitiu i aquesta competitivitat no es pot basar en uns salaris baixos. Volem uns salaris dignes que facilitin a tothom la capacitat de poder desenvolupar el seu propi projecte de vida.
I, ailàs, les patronals no ho acaben de veure clar. I avisen que aquesta proposta donaria avantatge fiscal a les empreses de la resta de l'Estat. Així ho ha dit el president de Pimec, Josep González.
Fer una pujada del salari mínim aquí a Catalunya a 1.300 euros és situar Catalunya en un pla de no competitivitat respecte d'altres regions. I si solament és un tema social, bueno, escolti'm, el tema social s'ha de parlar i que sigui una realitat no a Catalunya, sinó a tot Espanya. I si volem arreglar les qüestions socials, doncs fem unes polítiques que no li frenin competitivitat solament a Catalunya.
Qui té raó? Generaria problemes de competitivitat o ens aniria millor tots?
A veure, ja el que crida l'atenció d'entrada és la xifra, 1.230.
Sí.
Crida l'atenció perquè corre por ahí que un dels projectes que tenen preparats el futur govern Podemos i el PSOE és un salari mínim de 1.200 euros. És a dir, 30 euros més. Bé, a veure, sobre el salari mínim, torno a dir el que he dit ja moltes vegades. El problema que té el salari mínim és que és café para todos. Parlant en el cas de Catalunya, hi ha empreses que poden pagar un salari mínim de 1.230 euros, evidentment, i de 1.500 també, i de 2.000. Però hi ha empreses que no poden. És a dir, la idea del salari mínim, jo penso que és una idea molt positiva en un moment de creixement continuat i de unes polítiques redistributives molt fortes. Si perdrà competitivitat l'economia catalana, la catalana i l'espanyola, és a dir, per què? Perquè el model productiu espanyol està basat en costos laborals baixos. Però una cosa no està barrejada amb l'altra. És a dir, les empreses, torno a dir, que tinguin una productivitat elevada o molt elevada, de sobre poden pagar 1.230 euros. Les empreses que no tinguin aquesta productivitat no els poden pagar. És que no hi ha més.
I han de tancar. I haurien de tancar, vull dir.
Bueno, a veure, tancar no ho sé. És a dir, si se posés en marxa aquest salari mínim... Sí. Bueno, és que, a veure, pues igual sí. El que passa és que jo crec que això no es posa en marxa. Ara, si em pregunten, perquè clar, la pregunta que ve ara és automàtica, si jo crec que s'anirà a un salari mínim en funció de l'estat econòmic de l'empresa, jo crec que a curt termini no, perquè la societat no està preparada per això. Perquè llavors, clar, seria fixar un salari en funció de l'estat, un salari mínim, en funció de l'estat econòmic de l'empresa.
He de dir que cada empresa tindria el seu salari mínim.
Clar, sí, en funció de la seva situació econòmica. I qui ho i controla... la seva productivitat.
Però això qui ho controlaria? Aquesta és la clau, clar. Perquè si no, feta la llei, feta la trampa.
Qui ho controlaria?
Qui ho controlaria?
Jo ho estic passant molt malament i els meus treballadors cobraran molt poc. I llavors m'enriquiré més com a empresari.
Avui dia que la traçabilitat s'està posant en tot, a tot arreu, avui amb la tecnologia que hi ha, això és facilíssim de controlar, això. Facilíssim.
Bueno, a veure, aquesta xifra que hem posat damunt de la taula del salari mínim a Catalunya, 1.239 euros mensuals, és una proposta que... Aragonès no descarta la possibilitat de rebaixar-la si patronal i sindicats la veuen massa elevada. I si es pugés menys, o sigui, un increment més moderat, però seria que, més factible?
Però és que torno a dir, és a dir, és que el salari mínim tendria de ser funció de la situació econòmica de l'empresa i de la productivitat de l'empresa. És a dir, és que jo ja el que no estic d'acord és amb la idea de salari mínim de café para todos. Uh-huh. Vull dir, ja, és que jo ja nego això, és a dir, no...
Mm-hmm. Tenim resposta, eh? Tenim resposta. Vostè pregunta...
Dijous.
Sí, sí. Vostè pregunta sobre els dijous a Anglaterra i nosaltres responem.
La Sara Prim, que és una dona que ho sap tot sobre el Regne Unit, ens ha dit, ella i molta altra gent, vull dir que la gent està informadíssima i ho saben tot, realment, vull dir que, professor, vostè pregunti, que escolti, sigui el tema que sigui, li contesten. Històricament, divendres era el dia de la paga i anaven al pub a gastar-s'ho, diguéssim. Llavors, diumenge anaven a missa. Aleshores, dijous era el dia que quedava per prou distància entre tots dos. Aquesta és una mica l'explicació, perquè això passava, i ens ho expliquen, ens ho amplien altres persones. Per exemple, Brian Katz diu que la llegenda diu que es voten dijous perquè abans cobraven en cash els divendres i anaven directament al pub. Fins dilluns, és a dir, que diumenge sí que feien aquesta pausa per anar a l'església, però d'aquesta manera dijous estaven allunyats de la influència tant de l'alcohol com de l'església.
Està bé. Què li sembla? Has de tenir el cap clar per poder votar, no pots estar perjudicat.
Em permeten, aquí es posa de manifest el caràcter pràctic dels anglesos.
Exacte.
Sí.
Tornant a rematar la carpeta del Brexit, qui també n'ha parlat és Thomas Piketty, és un economista francès de gran reputació i prestigi, acaba de publicar Capital i Ideologia, i en una entrevista avui a La Vanguardia avisa que si l'organització d'Europa no canvia, hi haurà més Brexits.
A veure, miri, jo el llibre aquest de que ha publicat recentment Piketty no ho he llegit.
Capital i Ideologia. És un totxo de considerable.
Bueno, a l'anterior, el capitalisme del segle XXI també era un totxo. A veure, jo aquest llibre, torno a dir, no ho he llegit, però sí que he llegit un anàlisi que Le Monde va publicar quan aquest llibre es va publicar a França, un assaig molt, molt llarg, 3 pàgines, vull dir, val la pena mirar aquest anàlisi perquè aclareix moltíssimes coses. A veure, a mi m'ha sorprès, jo de Piketty he vist, no he llegit tampoc, perquè allò és impossible llegir-s'ho, perquè el capitalisme del segle XXI és un llibre de referència, està ple de taules, de gràfics, etcètera.
Sí, aquest també,
És un llibre fantàstic. Però aquest hi ha text, i aquest hi ha molt de text. Aquest llibre, el capitalisme del segle XXI, és un llibre de referència que ho serà durant dècades. Ara bé, aquest llibre, jo, per al que vaig llegir a Le Monde, és un llibre que està plagat d'ideologia. Posa la ideologia per tot arreu. Jo la conclusió que vaig treure és que és un llibre pràcticament escrit per encàrrec. És a dir, és...
Hi ha alguns passatges que em recorda algunes de les seves teories, eh? Llegeixo literalment: la hipòtesi d'una refundació harmoniosa d'Europa no és la més probable, i segurament el més realista seria preparar-se per canvis caòtics amb crisis polítiques, socials i financeres de tot tipus, amb el conseqüent risc de fragmentació de la Unió Europea o de la zona euro.
Bueno, a veure, fragmentació per descomptat, però caos ni uno, eh? Cap caos, eh? O sigui, cap caos, en absolut. És a dir, aquí, amb aquest fragment, el doctor Piketty el que està dient és: si la situació canvia de la situació actual, anirem a pitjor. Bueno, jo penso que no. És a dir, que si la situació canvia en relació a ara, anirem a millor. És a dir, ell està defensant una estructura. Per això és el que a mi m'estranya, perquè si es compara aquest llibre amb el primer, és que no té res a veure.
I li he volgut treure, perquè avui estem entre Catalunya i Anglaterra, perquè Piketty també parla de Catalunya, en aquest cas per dir que la motivació econòmica per demanar la independència és molt significativa i que les males polítiques econòmiques europees van contribuir a l'independentisme. I està d'acord?
Jo, en absolut. Vull dir, a veure...
Escolti'm, si vol que agafem el llibre i el cremem, eh?
No,
perquè
no,
és que no li està agradant res de Piketty.
No, cuidado. No m'agrada l'anàlisi que vas llegir a Le Monde sobre el llibre de Piketty, sobre aquest llibre de Piketty. No sé, quan m'ho miraré al llibre...
Miri-s'ho i en parlem un altre dia.
Si vol, un altre dia ho parlem. A veure, el que està passant, aquesta tendència cap a la fragmentació d'Europa, no té res a veure amb les polítiques de la Unió Europea, perquè això era algo inevitable. A veure, em pot dir, si us plau, en què s'assembla l'economia búlgara amb l'economia holandesa? O en què s'assembla l'economia d'Hongria amb l'economia de Dinamarca?
Espero que sigui pregunta retòrica, perquè...
Absolutament, no, ja l'hi
dic jo. Dic que jo he fet allò dels alumnes que se gira a veure si la pregunta era per algú altre, perquè no m'ho faci comparar amb això,
No, però perdoni, ja l'hi dic jo. Absolutament en res. És a dir, s'ha creat aquest monstre perquè, evidentment, a una sèrie de països, a Alemanya, fonamentalment, li interessava per fer negoci. És a dir, fonamentalment per això... Però és aquesta formació d'aquesta Unió Europea és antinatural. És a dir, és que perquè s'han barrejat coses que són imbarrejables.
Miri, professor, per acabar la secció, li faig entrega del llibre de Thomas Piketty, Capital i Ideologia.
Ah,
com que la gent que ens està escoltant no ho poden veure... Vaig a fer la prova. Perquè sentiu com és això, eh? És enorme, eh?
No, digues quantes pàgines té, i si ens podem fer una idea.
1.200 i pico té.
Mare meva.
1.235.
1.200, sí.
És correcte.
És on hi ha la lista de gràfics i tables. Lletra molt petita, senyor Marcelí, no li recomano, perquè això d'aquí al final, però mira, li faig entrega.
Molt bé.
No són deures, eh? Vull dir,
no ve d'un any.
És el lot del programa.
Molt bé, gràcies.
És el lot del programa.
El regal de Nadal.
Ah, exacte.
Molt bé, gràcies.
Professor, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.